Pop-up 5G, amb Mariola Dinarès. Som el núvol, però tocant de peus a terra. Connecta't a l'entorn Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Stories és el moment ideal per recuperar aquesta joia dels 70 i que també s'ha pogut escoltar en videojocs amb Grand Theft Auto. The Chakachas van ser una formació belga que va començar la carrera a finals dels anys 50 amb una barreja de música llatina, soul i funky. Stories és una de les seves peces més celebrades. Va sortir l'any 1972. Aleshores, les Stories eren altres coses. The Chakachas. És el dia que parlem de creadors de continguts, de tendències a les xarxes socials, i ja sabeu que qui ve és el nostre col·laborador, en Roc Massaguer. Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola, què tal, com estàs?
Bé, dijous és el dia dels creadors de continguts, ja estarem tots una miqueta revolucionats per aquesta, diríem, aquesta presència de les stories a Twitter, que li diuen feeds, no sé. Tu què en penses d'aquest tema?
A mi no m'agrada, perquè a mi m'agrada Twitter com està, no m'agraden els canvis, però sempre que fan algun canvi que em sembla horrorós, després moltes vegades m'acaba agradant, per tant, no ho sé, jo crec que és innecessari. Seria la principal queixa.
Bé, de totes maneres, tu, ens passa que la gent que posem continguts a les xarxes sempre volem ser també els primers de fer servir una funcionalitat. Has tingut aquesta temptació?
Doncs no, perquè jo no ho he vist encara, no tinc en pla... No, a mi no em surt encara, o sigui, no sé què he de fer.
Ah, tu no et surt?
No, per tant, encara no ho puc fer, no.
Ah, doncs aleshores sí.
Però no ho faré,
Jo
ja
pensava
ara.
Que a partir d'avui ja era el 100% de la població, per tant, tota aquella gent que tingueu Twitter, a banda de seguir-nos, som @ Pop-up Cat Ràdio, P-O-P-A-P Cat Ràdio, a banda de seguir-nos, perquè ja som molts cada dia més, a banda d'això heu de mirar, doncs, si en el vostre timeline hi ha unes rodonetes al capdamunt, com ja ens passa a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, a la majoria de xarxes socials.
Al WhatsApp, a tot arreu té estats, històries i coses.
Mira, això, el fet que sigui rodó, fa que també els dissenys ara, hi ha moltes coses que ja són rodones per culpa de les històries.
Clar, no, les decisions de disseny són importants i sempre tenen un sentit i sempre tenen... El fet que Instagram, per exemple, les stories vagin en format horitzontal i els posts, el timeline, vull dir, sigui en format vertical, també té una intenció i també té un sentit. I tots s'ho miren molt. El que passa que, clar, quan comencen a copiar-se entre ells, al final Twitter no crec que pensés que necessitaven això, sinó que ha vist que, com que tothom ho està fent, doncs nosaltres també ho farem, que és una mica la meva queixa.
Bé, després anirem a fer una bateria de gent que es dedica a gestionar xarxes socials, perquè crec que hi ha una guerra entre els que estan molt a favor i els que estan en contra. Realment es poden fer molts cares a cares, però abans ens podries explicar, perquè avui ben som amb una bomba, no? La bomba al món de League of Legends europeu.
Sí. Ahir es va confirmar que Rekkles deixava de jugar amb Fnatic i tothom dona per fet que anirà a jugar a G2. Si no ho entén res, no us preocupeu, és l'equivalent de League of Legends. Que diguéssim...
Ens ho rebaixes, això? Ens
sí.
Ho rebaixes, va.
Imagina que el Messi diu, saps què? No jugaré més al Barça, ja no tinc ganes de jugar al Barça. I el Madrid, justament, té un forat a la plantilla en aquell lloc concret. I llavors dius, ui, doncs potser se'n pot anar al Madrid. Doncs aquest seria l'equivalent. Rekkles és un dels millors AD carries del món, que és una posició dins de League of Legends, i porta jugant tota la vida Fnatic, i és una icona de Fnatic, i G2 és la competència, Barça i Madrid. I justament G2 va deixar de tenir el seu AD carry fa dues setmanes, tenen una vacant en aquesta posició, queda lliure el millor del món, que també és europeu, 2-2, Poden fer 4.
He de dir que jo, a les xarxes, realment, he vist moltíssim... Sabia que passava alguna cosa, me n'he adonat...
Perquè, és que és molt fort.
Perquè, no, hi havia gent, o sigui, totalment revolucionada amb aquest tema dels fitxatges, dels contrafitxatges, l'informatiu ràpid de l'Àngel Martín, sembla que no sé què ha dit, que no ho ha dit prou bé...
No, escolta, cada cop és més mainstream, això, i cada cop és menys una cosa de nínxol, però és que està bé, això, que sigui així. Igual que jo també sento parlar de la Isla de les Tentaciones i no ho he vist mai, doncs està bé que algú que no sap què és League of Legends senti parlar d'això i sàpiga que existeix.
Clar, és veritat, és un joc que realment mou moltíssimes persones, es fan fitxatges i també, bé, mou persones i diners, no?
Moltíssims, clar. No, jo no sé les xifres, però estem parlant de milions de dòlars en sous i en fitxatges.
Bé, a banda del debat generat per l'arribada de les stories a Twitter, hi ha un debat en marxa fa dies sobre la publicitat i els influencers. Que volem parlar de la publicitat i els influencers, i per començar hi ha també un debat sobre els ingressos. Us parlem cada dijous del gran creador de continguts actualment, ja deia abans que és com una tanca publicitària, que és l'Ibai, i per començar hi ha hagut molt de debat sobre els ingressos d'Ibai, no? Perquè el diari El Mundo va treure una notícia fent-se ressò d'un estudi que deia que ingressa 1,3 milions de dòlars a l'any només de Twitch.
Sí, això passa sempre, eh? Quan hi ha algun estudi o alguna dada d'algun lloc surt de guanya això o podria guanyar això, doncs és un titular immediat, perquè si algú diu Sergi Roberto guanyarà 10 milions, és com, ah, bueno, molt bé. Però l'Ibai, com que no estem acostumats a que gent que fa aquest tipus de coses sapiguem quan guanya, i 1,3 milions són molts diners, doncs ja tens la notícia, no? El que passa que, clar, aquesta notícia molta gent l'ha criticat, el propi Ibai l'ha criticat, jo també, perquè al final diu, hi ha un estudi que traient d'una dada, i al final han fet el cuento de la lechera, que han dit, si té tants subscriptors i cada subscriptor genera tants diners i té tantes views i els anuncis més o menys es paguen això i té tantes donacions, doncs jo multiplico i al cap de l'any surt això. Però no ho saben, no es pot saber. I li va guanyar diners per moltes altres coses, i al final és una oportunitat perduda d'explicar com es guanyen els diners, per què genera aquests diners, per què una persona des de casa seva té 40.000 persones que li volen donar diners i li volen donar 2,5 o 5 euros al mes, com és aquest fenomen. En lloc de fer això és, aquest tio que no té pinta a guanyar molts diners, guanya molts diners. Jo deixo l'article i ja us apanyareu, no?
I a més avui és el dia de PlayStation, i precisament amb la sortida de la consola s'ha vist molt això dels influencers i la publicitat. En el rànquing dels influencers que han publicitat la PlayStation, Ibai és segon i AuronPlay primer.
Però, clar, mesurant-ho com? És a dir, què, el número de seguidors que tenen? Sí, hi ha molta gent, el que passa que, bé, doncs, en PlayStation aquesta nit hi haurà alguna cosa, no puc parlar molt, però aquesta nit, a les 10 de la nit... Sí, sí,
saps,
sí, sí.
Coses, Rob!
Sí, bueno, ja ho hem posat tots els que hem participat en una cosa de PlayStation, avui a les 10 de la nit.
Allò que,
bueno, sí. Sí? Llavors aquesta nit a les 10 podrem veure.
Doncs va, avui a les 10 passaran coses amb la PlayStation. Amb tot això és un bon dia. No sé com està, estava a punt de començar aquesta roda de premsa, estava convocada per la una per saber i definir com serà aquest pla de desescalada a partir del pròxim dilluns. Serà ja, diríem, el pla de desescalada oficial i definitiu. S'han filtrat moltes coses, però ara es van anunciar tots els detalls. Estem en compte enrere. De moment encara no comença aquesta roda de premsa, però mentrestant podem parlar del codi de conducta sobre l'ús d'influències en la publicitat. És un codi que ha fet l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial i l'Associació Espanyola d'Anunciants, que regularà aquest tipus de publicitat a les xarxes a partir del 2021. Us presento en Jordi Cirac.
Jordi Cirac, estrateg de marca digital, mànager d'influenciadors, formador en màrqueting i expert en xarxes socials. Té la pàgina web cirac.com i presència a Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn.
I en Jordi també és cofundador de la 3 Cultural, Comunicació Cultural Institucional, i ha treballat en marques com La Caixa, Lidl, Giochi, Preziosi... Home, és que em surt cantant. Home, Fre, hola Jordi, com estàs?
Hola, què tal, Mariola? Encantat d'estar aquí amb tots vosaltres.
Clar, em surt cantant, això vol dir que està ben feta aquesta publicitat,
sí,
no?, d'aquesta
marca. És molt normal que surti cantant.
Que li passa a tothom, això, li passa a tothom.
Sí, sempre.
Bé, Jordi, fins a quin punt ha canviat el màrqueting amb les xarxes i la importància creixent dels influencers?
Doncs fins a tal punt que a partir del proper 1 de gener de 2021 entrarà en vigor el nou codi de conducta sobre l'ús d'influencers a la publicitat, que de fet aquest codi, com bé deies, està fet per autocontrol, que es tracta d'una associació privada de regulació publicitària, i que a més també té una certa rellevància perquè té el vistiplau de dos ministeris, el d'Assumptes Econòmics, de Transformació Digital i també el de Consum del Govern Central. Per tant, li dona tot ja un cert pes.
Uh-huh. Ara mateix, a quina xarxa són els influencers més desitjats? Quins serien?
Sobretot a YouTube i a Instagram. Són les xarxes socials que, en realitat, doncs, tenen els influencers, tot i que també a TikTok cada vegada més.
I quins problemes presenta actualment l'ús d'influencers a la publicitat? Quins buits legals o normatius s'han generat amb la seva aparició? Perquè, clar, ja ho diem, no? Quan una cosa està publicitada, quan no...
Sí,
quins problemes hi ha?
Clar, de fet, l'objectiu que, per exemple, té aquest codi de conducta és que a partir d'ara els seguidors de les comunitats dels influencers podran identificar els continguts promocionats d'aquells que no ho estaven. I en realitat també doncs, posar una mica de llum a aquesta publicitat encoberta que moltes vegades també s'ha comentat, no?
Clar, i fins ara, però, quines normes se seguien? Qui o com ha controlat les possibles irregularitats, si és que s'ha fet?
Sí, doncs, en aquest sentit, com és la primera vegada que a Espanya doncs, no hi havia una regulació específica sobre els continguts promocionats, és cert que cada vegada més aquestes col·laboracions han anat professionalitzant una mica més a través, per exemple, de contractes, on s'especifica el mètode de pagament, la publicació dels continguts, el mètode creatiu o, per exemple, també el mètode de publicació mitjançant etiquetes informatives. Però ara la qüestió és que a partir del gener del 2021 serà obligatori destacar-ho a través d'una terminologia recomanada i específica que apareix en aquest codi de conducta.
Què et sembla, Roc, això?
Bé, molt, molt interessant, perquè la forma d'aconseguir que això es faci bé doncs és regulant-ho, òbviament. La majoria de creadors de contingut saben que si diuen que una cosa és publicitat, perd una mica de valor, perd una mica d'autenticitat, els seus seguidors poden dubtar d'ell, i per tant sempre hi ha una tendència a intentar no explicar-ho o minimitzar-ho. Llavors, si podem fer una forma en la que tothom es posi d'acord... De totes formes, jo volia preguntar, si a mi, per exemple, em fan un regal, una empresa, em dona un regal a canvi de res, me la dona, em dona un joc o el que sigui, està... previst quins graus de publicitat, perquè no és el mateix que et paguin per condicionar el teu contingut que simplement un regal o que tu vulguis recomanar una cosa perquè t'agrada. Està regulat, això?
Sí. Doncs, de fet, una de les qüestions que es comentava a l'inici de la redacció d'aquest protocol era si les col·laboracions gratuïtes s'haurien d'identificar. I el codi determina que entregarà, per exemple, gratuïtament un producte, l'entrada gratuïta a un esdeveniment, el xec regal o els viatges gratuïts són una contraprestació i que, per tant, s'han d'identificar.
Mm-hmm. Però no igual que... O d'una manera diferent que si hi ha un pagament o simplement tot és el mateix i sempre has de posar la mateixa etiqueta?
La qüestió és que a l'etiqueta que ells recomanen i que, a més, dintre d'aquesta terminologia específica ens diuen és que paraules com publicitat, publi, en col·laboració amb patrocinats per o regal de, ja et diuen aquí una certa manera, no? Una de poder identificar-ho, són paraules que ells recomanen començar a utilitzar a partir del gener. I, de fet, també desaconsellen utilitzar paraules com informació, sponsor o legal.
Clar.
Sobretot el que més els preocupa és que aquestes paraules estiguin molt amagades en el text. És a dir, si publiquem una foto a Instagram i en el peu de descripció de la foto estarà paraula publicitat i queda molt amagada, i ja estaríem incomplint aquest codi de conducta.
Mm-hmm. Dèiem que aquest codi l'han fet l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial i l'Associació Espanyola d'Anunciants. Qui són i fins a on arriba la seva autoritat?
Doncs en realitat són una associació privada de regulació publicitària, però que a més tenen el vistiplau del govern central. Per tant, en realitat és una associació privada que té un cert pes, perquè a més hem de tenir en compte que 7 de cada 10 empreses i anunciants ja formen part d'Autocontrol i també de l'AEA.
Bé, i Jordi, realment era necessari, no? Perquè hi ha un gran desgavell. Jo sempre dic que a les xarxes i a internet moltes empreses treballen amb la legalitat i també era el cas dels influenciadors.
Sí, en realitat posa una mica de llum i també penso que en certa manera també professionalitza la feina d'aquests prescriptors digitals a partir d'aquest manual de bones pràctiques.
Bé, manual de bones pràctiques, veurem com... Tu creus que ho acabaran complint? Perquè, clar, tampoc és per llei, no? És com una recomanació.
Sí, clar, la qüestió és que aquest codi de conducta no només s'aplica a les empreses i als influencers que formen part d'Autocontrol i de l'EA, però també diuen que és possible que actuïn i supervisin continguts d'aquelles empreses o influencers no adherits. És a dir, sota el meu parer, Autocontrol i l'EA podrien actuar davant influencers, marques o agències no adherides i que no compleixin aquest codi i que, a més, causessin un dany o una infracció molt, molt greu. Però penso que està ben vist que tant influencers com agències com a marques estiguin adherides a aquest manual.
Està molt bé. Mira, Jordi, ja que et tinc aquí, que veig que controles tot el tema digital, tu què en penses de l'arribada de les stories, li diuen flits a Twitter? Tu estàs a favor, en contra? Tens alguna opinió formada o estàs provant només?
Doncs mira, encara no ho he provat. Ho he vist aquest matí que m'apareixia ja al Twitter. Jo estic molt a favor. I, de fet, si us sembla bé, avui començarem el meu primer flit amb aquesta conversa del pop-up.
Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies, Jordi Cirac, perquè és un tema molt, molt interessant, el codi de conducta per a influencers.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies, Roca.